Bon dia, bon dissabte d'aquest 17 de febrer. Una vegada més, benvinguts i benvingudes a l'espai del Paradès cap de setmana. Us acompanyarem durant el matí d'avui l'Aina Soler i la Xuxa Xà.
Agafeu una copeta de cal.
Que se vienen cositas. Ens acompanyarà, com sempre, a les vies tècniques Joan Amat, el nostre company, amic i tècnic, ja ho he dit, però seria un sinònim reiterat i és igual. Dit això, si us sembla, com que tenim molta feina, el programa tradicional de tota la vida de dissabte, començarem de seguida amb la capçalera. Comencem el dissabte, com sempre, descobrint una persona singular, i això ho fem amb el Marc Paredes i l'Enric Vidal. Bon dia, nois.
Molt bon dia, què tal?
Bé, una setmana més comptant, no, com es diu, completant el nostre... Si fos un joc, aniríem tenint medalles cada setmana, oi?
Sí, gairebé.
Què m'expliqueu d'avui?
Doncs avui venim una mica cansats perquè va ser la roda de Carnaval de Vilafranca, sí, però nosaltres hi som aquí una setmana més amb vosaltres per esbrinar, no?, qui serà el singular o la singular d'aquesta setmana. I com sempre, doncs, us portarem un parell de pistes perquè ja els que ens esteu escoltant, doncs, pugueu esbrinar qui pot ser la persona convidada d'aquesta setmana. Enric, què ens pots dir?
Com a, per definir el singular d'aquesta setmana, podríem dir que és un d'aquells historiadors de referència de Vilafranca i el Penedès.
I tant.
Un d'aquells historiadors que ha publicat un bon nombre de llibres, ara comentarem, no desvetllarem encara el nombre, però com a primera pista podem dir que és un d'aquells historiadors que tothom té com a referència, és a dir, que amb aquests llibres publicats sobre diversos àmbits, podríem dir, doncs, que és una d'aquelles persones que si hem de consultar alguna cosa d'història d'alguna cosa concreta, hem d'anar amb ell.
Després també és una persona que té una vida pública en el sentit que ha estat, no, involucrat a l'Ajuntament de Vilafranca, després també està al capdavant d'entitats molt importants, ara l'anirem desvetllant, no? I és que hem de dir que tenim una bibliografia aquí molt llarga, tant pel que fa dels llibres com de la seva persona, perquè jo crec que mai havíem tingut tantes pàgines, d'un singular. Per tant, que soni la música i li donem pas.
Doncs el singular número 62 del Penedès cap de setmana és el Ramon Arramat. Què tal, Ramon? Bon dia.
Hola, com molt estem? Bon dia.
Comentàvem ara que el Ramon té una bibliografia de més de 20 llibres. La tenim en sala una mica desactualitzada. Els tens més o menys comptats exactament, Ramon, els llibres que has publicat?
La veritat és que si em fas dir ara exactament la xifra, no sabria dir-te. Sé que són una vintena i de diversa tipologia, però exactament no es conto. A mesura que estem fent grans, això ja no... Número 1.
El Ramon és doctor en Història i professor d'Història Contemporània de la Universitat Rovira i Virgili. Sempre comencem parlant una mica d'aquests inicis, no? La teva vocació, evidentment, és la història. Comentàvem ara que ets potser un dels historiadors de referència de Vilafranca i del Penedès, no? Et ve des de petit, això de la història? Et va començar interessant en algun punt? Com va anar?
Mira, doncs, la veritat és que no. No em ve de petit. Jo, de fet, estava molt interessat pel tema dels esports i treballava, i de fet vaig fer la carrera d'història de gran, entre cometes, jove, però de gran, a partir dels 20 anys, perquè sí que a partir dels 20 anys em va interessar el tema de la història del Penedès, la història de Catalunya, i em vaig posar a cursar la carrera d'història, després a fer un màster, després a fer el doctorat, i compaginant aquests estudis amb el ser professor d'institut primer i després d'universitat.
El Ramon va ser profe meu a la uni.
Ostres!
I tant, sí, sí.
A que era bon alumne, Ramon?
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. La veritat és que sí, perquè a la Universitat Rovira i Virgili faig classes d'història contemporània, tant alumnes que estudien història com alumnes que estudien ciències de la comunicació amb les seves diferents vessants.
Has comentat també que de petit t'interessaven els esports i ara, abans de començar l'entrevista, el Ramon ens ha comentat que ell va ser jugador de bàsquet i té el títol d'entrenador nacional. Per tant, què vol dir això? Doncs que si el Ramon, doncs, algun equip el vingués a buscar per entrenar a l'ACB, que és la màxima lliga de bàsquet a nivell espanyol, el Ramon podria entrenar al Barça, al Joventut de Badalona, al Baxi Manresa. Això és un títol important.
Sí, la veritat és que és un títol que tinc des de, si no recordo malament, l'any 1986, després de tenir diferents títols, I mai m'he plantejat entrenar un equip de l'ACB, però sí que he entrenat equips doncs, amb categories més baixes, tant del Penedès com de fora del Penedès, sobretot durant els anys 80.
Uh-huh. Ramon és una persona molt polifacètica perquè toca no, moltes tecles, però si ara t'hagués de preguntar quin és el teu hobby, no? Què em diries? Perquè moltes coses es combines no, amb la teva professió, en aquest cas la història, no? Però en el teu temps lliure, no? Què de dir?
Bé, doncs, la preocupació per la història segueix el temps lliure, no? Sempre quan fas una sortida cultural o una sortida sempre intentes veure aspectes històrics. M'agrada molt caminar i l'excursionisme. M'agrada el bàsquet. Encara juguem a bàsquet amb una colla que es diem els Elefants.
Caram.
Els dimecres al vespre, de la meva edat, per tant, vull dir, intento distribuir el temps lliure entre aquestes diferents qüestions.
Com dèiem, el Ramon també no? va formar part de l'Ajuntament de Vilafranca, en aquest cas sent regidor. Molta gent que ve aquí ens diu no? que en algun moment o altre de la vida tothom hauria de passar en, aquest, no? en aquesta figura de ser regidor o regidora per veure no? realment el que suposa estar al capdavant de la gestió de la vila, no? o si més no ser representant. Explica'ns una mica la teva experiència en aquest sentit.
Bé, jo, primer lloc, comparteixo totalment aquesta idea de que quanta més gent passi per l'Ajuntament com a regidor o regidora, millor, no? Així sabrem tots doncs, com funciona l'Ajuntament, els problemes que hi ha, les coses que es poden fer, les que són difícils de fer i tal. I, bueno, i en un determinat moment se'm va proposar encapçalar la llista de Vilafranca en Comú, les municipals, el 2015, i doncs vaig acceptar-ho i vaig estar 6 anys com a regidor. I la veritat és que vaig disfrutar força perquè vaig poder-me fer ressò de diferents qüestions que preocupaven a la població. No vaig estar al govern, per tant, això també és una visió limitada, no? Uh-huh. Perquè, doncs, si estàs al govern tens una visió molt més àmplia i pots fer més coses que no pas estar a l'oposició. Però, en qualsevol cas, és una experiència molt positiva.
Vas fer una legislatura i mitja, podríem dir, del 15 al 19 sencera, i del 19 al 21, l'any 2021, vas decidir deixar la teva acta com a regidor, no? Hi va haver algun motiu en concret o per tema professional? Com...
No, bueno, jo tenia molt clar que la gent en els càrrecs polítics no es vol que es perpetuï, que hi passi molta gent i que no es perpetuïn. I, per tant, el meu màxim, d'acord amb Vilafranca en Comú, era 8 anys, però també em va semblar que calia donar l'oportunitat a la segona de la llista de l'any 2019, que havia de ser la primera de l'any següent, no? que hi havia eleccions, perquè s'anés formant i anés participant, i per tant va ser un relleu pactat, i de fet continuo doncs, col·laborant amb ella, ajudant-la en tot el que puc.
El Ramon ara mateix està al capdavant no? d'una de les entitats més clau de Vilafranca i del Penedès, en aquest cas l'Institut d'Estudis Penedesencs. Explica'ns no? aquest salt no? al capdavant d'aquesta enorme entitat de Vilafranca i, si vols, ja podem introduir aquesta exposició que ara mateix té lloc a la Capella Sant Joan.
Bé, de fet, la meva relació amb l'Institut d'Estudis Penedesencs és de la seva fundació, l'any 1977. Havia ocupat diferents responsabilitats, especialment doncs, responsable de la secció d'Història, però ja havia estat president de l'Institut d'Estudis Penedesencs durant una època anterior a la meva vida política, per dir-ho d'alguna manera, i que vaig deixar el càrrec precisament per entrar a nivell polític, no? perquè pensava que era incompatible. Uh-huh. I quan vaig acabar la meva feina com a regidor, des de l'Institut em van tornar a demanar doncs, si volia tornar a encapçalar l'Institut, amb una situació postpandèmica, etc. I vaig decidir que sí, vam formar una junta i, doncs, i ara estic al capdavant. Per tant, si m'he recuperat una tasca que havia fet just abans de ser regidor.
Com valores la tasca d'aquest institut, no? que es diu Institut, però és una entitat que també doncs, col·labora amb... evidentment amb moltes publicacions, però també interpreto que amb actes culturals també, doncs, si fa falta, doncs, també hi col·labora, no? Com valores aquesta tasca d'aquesta entitat dintre el teixit associatiu de Vilafranca i també potser de la comarca?
Bé, hem de dir que l'Institut d'Estudis Penedesencs, que es feia l'any 1977, és la primera institució que actua en clau de vegueria Penedès. És a dir, abans que ningú parlés de la vegueria Penedès, l'Institut d'Estudis Penedesencs es crea per ajuntar totes les entitats culturals que hi ha al Penedès. I aquest és el seu naixement, no? I al llarg del seu naixement, nosaltres ara acabem de publicar un díptic que fa un resum una mica, hem fet 40.000 activitats en el conjunt del Penedès. Són moltes, però si els mirem any a any, doncs déu-n'hi-do. El llibre que acabem de publicar és el número 233 dels llibres que ha publicat l'Institut d'Estudis Penedesencs. L'exposició també sobre el tema de les col·lectivitats agrícoles és la desena que fem com a Institut d'Estudis Penedesencs. Per tant, l'Institut té una llarga trajectòria i que ens, les dues paraules que ens defineixen són cultura i Penedès. Nosaltres tenim un lema que és cultura més Penedès, igual Institut d'Estudis Penedesencs, no? Perquè tots els aspectes de la cultura, nosaltres organitzem sortides culturals, excursions, conferències, debats, exposicions, publiquem llibres, publiquem una revista, és a dir, fem totes les activitats culturals sempre amb aquests dos pivots, no?, que són cultura i Penedès.
Ara que has introduït tot el tema de la vegueria, explica'ns una mica, no?, com ho valores tot plegat, si realment les entitats o hi ha noves entitats que tinguin aquesta mirada, no?, conjunta del Gran Penedès. Explica'ns com valores, no?, ara mateix el tema de la vegueria.
Bé, l'aposta per una unitat del Penedès històric és una aposta que l'Institut comparteix al 100% i que ve lluitant fins i tot en moments en què ningú parlava d'aquesta qüestió. Jo crec que és positiu que hi hagi la vegueria del Penedès. Seria encara més positiu que aquesta vegueria es pogués desplegar legalment, cosa que no hi ha ni la del Penedès ni cap altra, per raons político-administratives, però sí que ara s'ha donat un pas endavant quan la Generalitat de Catalunya ha desplegat els seus serveis territorials i, per tant, comença a caminar aquest projecte del Penedès. Ha de ser una eina útil pel desenvolupament econòmic, social, polític, cultural del Penedès, no? Jo tinc molta confiança en que això pugui tirar endavant.
Comentàvem abans que el Ramon i nosaltres sabem exactament quants llibres ha publicat el Ramon Arramat. Sabem que són més de 20. I recentment també un llibre dedicat a les col·lectivitats agrícoles del Penedès. Però el Ramon, desglosant una mica per categories, ha publicat llibres de música i corals, ciències aplicades i ferrocarrils, història de Catalunya, història de Vilafranca, sociologia, història de l'Alt Penedès, associacionisme en general. Quantes temàtiques? És a dir,
bé, moltes temàtiques. Les més vilafranquines i penedesenques com a resultat d'una preocupació per la història del lloc on te vius, no? I les més generals com a resultat ja més de la tasca científica que des de la Universitat Rovira i Virgili estem fent i que té ara doncs, una pota molt, molt important en tot el tema de sociabilitat, associacionisme, història social, no solament del Penedès, evidentment, ni de Catalunya, sinó d'Espanya. Un dels llibres que estic més content és un que es va publicar just abans de la pandèmia, que es diu Asociaos y seréis fuertes, no? Que és un estudi de la sociabilitat i l'associacionisme a nivell de l'Estat espanyol i que doncs, és un llibre important des del punt de vista científic i com a historiador, no? Hi ha un altre llibre clau, que és La Catalunya associada, que és un llibre col·lectiu, que estudiem per què Catalunya és la zona, el país, la nació, com vulgueu, de l'Estat que té més una densitat associativa més alta, no? I el Penedès dintre d'ella doncs, també ocupa un lloc destacat.
Ramon, aquí Singular sempre ens agrada, no?, que els convidats ens expliquin una mica anècdotes, curiositats. En el teu cas, no?, com a professor, potser en tens moltes, perquè els professors normalment en tenen moltes amb els alumnes. En el teu cas, no cal que sigui estretament vinculada en l'àmbit educatiu, no?, però si ens haguessis d'explicar alguna anècdota...
Ara no sé.
Una pregunta molt difícil, jo crec que la més complicada.
M'has deixat una mica així, no? No, jo crec que les anècdotes més simpàtiques les he tingut doncs, a la universitat i també els anys que vaig estar de professor i director d'institut, no? Però més que anècdotes, a mi m'agradaria fer una reflexió, si em permeteu. Tant, ja sé que això és molt seriós, però és que ara no em ve cap al cap, no? I és que ara que ha sortit l'informe PISA, no?, que valora sobretot els estudiants dins dels instituts, per dir-ho d'alguna manera, tothom s'ha posat les mans al cap, no? Jo crec que això és una mica una trampa, és fer-nos trampes als solitaris. Tothom sap que l'educació secundària necessita una reforma important, no una reforma curricular, que d'aquestes en tenim cada 4 anys, sinó repensar-la a fons, no? i invertir-hi més diners, però sobretot el que necessita és que siguem conscients tots plegats que l'educació dels nois i de les noies no és una tasca única i exclusiva de l'escola. La família educa i la ciutat on viu aquesta família educa i els amics i les colles eduquen. I, per tant, hem d'entendre l'educació com una part molt global, no? I tenim tendència a donar les culpes a l'educació formal, diríem, de tots els mals que té el país, no? Tenim mals en el tabac, campanya contra el tabac als instituts. Hi ha problemes de salut mental, actes contra la, per la salut mental. Bé, els instituts, les escoles poden ajudar i han d'ajudar, i és bona part de la seva feina, més formativa que pròpiament educativa, no?
També amb professors que han passat per aquí a Singular, professors i professores com la Carme Ortoll, que ara fa unes setmanes doncs, va ser escollida amb el comitè aquest d'experts, que en teoria doncs, ha de proposar doncs, noves mesures per veure doncs, com de solucionar això, no? Que també doncs, aprofitem per felicitar-la. Amb la Carme, recordo que vam parlar del tema del català, també, que tu com a professor, evidentment, doncs, també has estat en moltes aules d'universitaris i instituts, també com a regidor i des de l'Institut d'Estudis. No sé com veus aquest tema de la llengua, perquè doncs, és un tema preocupant també, no sé quina és la teva opinió.
Bé, jo crec que aquí, amb el tema de la llengua, l'Institut d'Estudis Penedesencs treballa sempre en català, publica en català, per tant, aquí no hi ha cap aspecte, però jo haig de dir que amb la meva experiència a l'institut i a la universitat mai he tingut absolutament cap problema, al contrari, jo sempre he fet les meves classes en català i no he tingut cap problema. Penso que en el tema del català, igual que he parlat abans de l'educació, hem de mirar una mica més enllà de pròpiament l'ensenyament. I ens hem de preguntar per què no hi ha professors de filologia catalana a les universitats. Per què no en surten? Perquè hi ha poca gent que vol estudiar filologia catalana. Això és totalment il·lògic. I crec que hi ha dos responsables. Un, som la pròpia societat, que no hem valoritzat prou o no hem imposat prou el català, no? Les nostres converses, el nostre dia a dia, tenim aquesta tendència fàcil a passar-nos al castellà ràpidament, quan algú ens formula una pregunta en castellà. Jo crec que això és una. I l'altra és que el propi govern de la Generalitat de Catalunya no ha fet la tasca que havia de fer. En aquests moments, a Vilafranca, tenim problemes perquè hi ha gent que vol aprendre el català que no té lloc per anar. Uh-huh. I bona part dels cursos que es fan en català els fan els voluntaris, és a dir, que n'hi cobren. Doncs bé, aquí tenim un problema organitzatiu. Si no són capaços d'oferir a tothom que vol aprendre voluntàriament el català, doncs tenim un problema, no? I aquí la responsabilitat de l'Ajuntament de Vilafranca o de la Generalitat de Catalunya a més alt nivell, jo penso que és important. Vull dir, m'ha estranyat o m'ha sobtat totes aquestes qüestions, aquestes reflexions sobre el català, etc. anirà a desaparèixer? No. El català, si és una llengua de prestigi i que tothom la vol parlar perquè se sent en un país que parla aquesta llengua, això ho aconseguirem, però aquí la Generalitat i l'administració pública té molta feina a fer. Mm-hmm.
Ara que parlem de l'Institut d'Estudis Penedesencs, no, explica'ns una mica els reptes de futur, en aquest sentit no cultural, de la vegueria i potser també de la llengua, no sé.
Bé, des de l'Institut d'Estudis Penedesencs, de la Junta que vam entrar el 2022, un dels reptes que tenim és rejuvenir els socis. Uh-huh. No? L'Institut té 600 socis, no? de tot l'àmbit del Penedès, i té més de 100 entitats associades o que col·laboren amb l'Institut, biblioteques, escoles, ajuntaments, etc. No? Però sí que som conscients de que necessitem rejuvenir. I precisament per intentar rejuvenir, nosaltres tenim una tasca que és assessorem a treballs de recerca que es fan als instituts, i ara justament fa uns dies vam presentar un premi de recerca Penedès pels alumnes de batxillerat, no? Doncs bé, nosaltres estem fent un esforç, la Junta de l'Institut, la meitat dels membres de la Junta actual tenen menys de 30 anys, ja ho hem aconseguit, però ara volem que s'incorporin socis nous a l'Institut.
Per acabar amb el Ramon Arramate, que ens està volant el temps comentant doncs, el seu llarg currículum dins de Vilafranca i també com a professor d'universitat i d'instituts i també amb l'Institut d'Estudis Penedesencs. D'aquesta llarga bibliografia, em sembla curiós això de publicar un llibre dedicat al Casino de Vilafranca i un dedicat a la Societat Coral de Vilafranca. Això sumat a que a l'octubre, un bon amic nostre i també doncs, singular, el Gerard Ferret va presentar un llibre sobre l'Ateneu Agrícola d'aquí de Vilafranca, l'Ateneu ubicat al carrer de l'Ateneu que existia. Com veus tu això de publicar doncs, obres d'entitats de la vila que continuen presents o que bé havien existit? Com és aquesta tasca de documentació que gairebé doncs és des de zero, no? Perquè no s'ha escrit res sobre el tema. Com és això?
Bé, la tasca del Gerard Ferret està més feixuga que la meva, perquè és una institució que ja ha desaparegut i, per tant, no ha conservat... Bé, no ha desaparegut. Se la va fer desaparèixer durant el franquisme doncs, per diferents interessos i, per tant, ell ha fet una tasca veritablement d'historiador, malgrat que no és historiador, i jo he estat ajudant-lo en el que he pogut, però crec que és important que els vilafranquins i vilafranquines coneguem la història de les entitats que hem tingut o que tenim actualment, no? Perquè formen part de la nostra història. Difícilment una ciutat pot tirar endavant si no coneix el seu passat, no? De la mateixa manera que nosaltres, com a persones, difícilment podem avançar si no som conscients del nostre passat individual o familiar. I en aquest aspecte, doncs, igual que hi ha una història del casal que va fer en Joan Soler Bordes, tenir històries de les entitats de Vilafranca crec que és decisiu perquè Vilafranca pugui tirar endavant.
No sé com veu, Ramon, però a mi em fa la sensació potser no, que a Vilafranca hi ha moltes entitats, però potser que destaquin són les tradicionals, és a dir, les de sempre, no? En canvi, aquestes noves entitats que estan emergint costa molt, no? Que potser s'acabin, no? d'establir, perquè hi ha moltes que, per exemple, s'han acabat dissolent. Explica'ns una mica, no? com ho veus tot plegat, perquè potser falta només cohesió d'entitats aquí a Vilafranca.
Bé, des del punt de vista de l'associacionisme, que és el tema que jo he estudiat, durant molt de temps la gent, per fer qualsevol cosa, s'havia d'associar. Que volia ballar, s'havia d'associar. Que volia fer teatre, s'havia d'associar. Que volia cantar, s'havia d'associar. Que volia tenir un cafè, val? Avui en dia, aquesta oferta que abans només es podia cobrir per associant-se, ajuntant-se, actualment la cobreix el mercat, hi ha empreses que es dediquen a això, no? I la cobreix l'administració pública. Tots els ajuntaments tenen els seus teatres, els seus auditoris, etc, etc. I, per tant, les necessitats d'associar-se avui en dia són per motius diferents i sovint són motius molt particulars que afecten a un grup molt petit de gent. Abans un Ateneu feia de tot, per tant, allà hi anava tot tipus de gent, no? Per tant, és lògic que les entitats avui en dia, amb algunes excepcions, com heu comentat, i com el propi Institut d'Estudis Penedesencs, són petites, no? I, clar, el seu objectiu és satisfer una necessitat molt concreta, per tant, la seva projecció també és molt, molt petita, no? Jo penso que és bo que hi hagi aquestes entitats, però que també és bo que hi hagi entitats una mica paraigües, no? Com és el Casal de Vilafranca, sí, o com el Casino, o com és l'Institut d'Estudis Penedesencs, que puguin aixoplugar altres seccions o entitats a dintre seu.
Doncs molt bé, acabem d'entrevistar el Ramon Arnabat, el 62è singular, que ve aquí al Penedès cap de setmana. Ramon, ha estat un plaer entrevistar-te i que hagis vingut avui als estudis de Ràdio Vilafranca. Nosaltres ens veiem la setmana vinent encara amb més singulars.
I jo anava a dir que crec que han sortit titulars molt xulos d'aquesta entrevista. Si haguéssim de fer un reportatge, hi ha titulars molt interessants. En fi, no estem per a passar-los. Gràcies, Ramon, per haver vingut.
Content.
I gràcies al Marc i l'Enric una setmana més i ens veiem la que ve. Que vagi molt bé.
Gràcies. Adéu.
Penedès cap de setmana, amb Judit Jansà i Aina Soler.
Seguim aquest matí tan distret de dissabte, ara amb la visita del nostre amic i company Abel Cruces, que ens porta recomanacions de cosetes.
M'està fent molta vergonya.
Què acaba de passar aquí? Què ha passat amb l'Aina?
És cursi!
És que la Judit em diu que he d'anar canviant les intros. Llavors tindré diferents registres.
S'ho ha pres al peu de la lletra.
Un dia seré cursi, un altre dia puc ser en plan camionera o en plan...
No, tu ens deixem sorprendre per tu.
I jo, que ja he llegado y la vi el cursi.
Me'n vaig. Us deixo fer a vosaltres.
No, a mi no m'incloguis,
amb les meves personalitats.
Bueno, no sé si això és bo o dolent, però d'acord, ai, no ho celebro. En tot cas, Abel, què tal? Com estàs?
Molt bé.
Com es presenta el mes de febrer?
Molt intens.
Ja l'estem acabant.
Ja l'estem acabant, efectivament.
Se t'ha passat ràpid? És que a mi el gener se'm va fer etern.
És que sí. El febrer se m'està fent més...
Més llevadero.
Sí, com més dinàmic, no? Passen més coses. El gener se'm va fer una bola. Però no sé, és que ojalà ja s'acabi l'any.
Ah, ja estem?
Sí.
Tu ja vols acabar?
Sí.
Què t'agradaria que fos? A mi m'agradaria que fos, no sé, 17 de juliol, per exemple.
Ai, sí, que sí.
Així, com que encara estic treballant, però ja s'acosten les vacances, saps?
Jo, 14 d'agost, que és quan agafo les vacances.
Ai, 14 d'agost.
Sí. Perquè les empalmo amb la festa major.
Ja, és que això és...
És que com que no tinc vacances...
Llavors ja...
No et sabria dir.
Però jo un 17 de juliol, allò que encara estàs treballant, però que queda poc...
Sí, sí, sí.
Ja fa calor, ja pots anar a la platja...
Surts de la feina...
És de dia fins les 10 del vespre, a més que jo amb això ja en tinc prou.
És veritat, m'agrada, m'agrada.
En canvi, el febrer... A més, la roba d'hivern no m'agrada tant com la roba d'estiu.
Ui, a mi m'encanta, m'encanta, m'encanta.
Ai, no em fa tan feliç a mi la roba d'hivern.
A mi moltíssim.
Anava a dir, a mi m'encanta estar morena, però és mentida perquè no ho
estic. Tampoc ho fa. Costa molt, és veritat.
M'encanta el fet d'intentar-ho. De posar-me a prendre el sol, trencar color...
Sí, allò que comences a suar, però aguantes perquè has d'estar morena.
I acabes vermella.
Sí, després surten càncers i coses.
Bueno.
En fi, no estem aquí per parlar de càncers, sinó per rebre recomanacions audiovisuals.
Efectivament. Avui us porto un joc, també.
Ai!
Un joc d'aquests. Però vull recomanar coses perquè han sortit moltes coses. I la setmana passada no vaig poder recomanar algunes coses que vaig veure. Seré molt àgil. Us donaré titulars, dos frases... plataforma o cinema, i
vaig
comencem el joc.
Llista.
Efectivament. Aviam, pel·lícula que vaig veure la primera setmana de febrer, que no me'n recordo quin dia, és La sala de professores. La sala de professores és una pel·lícula que tracta sobre, vull dir, els temes així que tracta és angoixa, vale? No és de terror, ni molt menys, és com la vida quotidiana d'un professor, d'una professora, que en aquell col·legi passen coses, és a dir, roben i han de trobar doncs, qui és la persona que molta gent comença jutjant els alumnes, però després resulta ser que potser no és cap alumne, sinó que és un professor o una secretària o fins aquí puc llegir. I és com temes d'ètica, moral, fins on vols arribar per... saps? Com per resoldre el problema, no? Per exemple, la cosa és que aquesta dona, que és la protagonista, ella vol saber qui és la persona que està robant, ella és la típica professora que tothom hauria de ser sí, que confia molt i li dona un vot de confiança als seus alumnes i a tota l'escola, però això li juga una mala passada. Perquè, clar, aquells alumnes arriba a un punt de la història que, com que sempre ha sigut la profe enrotllada i la que no ha tingut barrera de jo sóc la professora i tu ets l'alumne, és com que no té zero criteri, no se la prenen en sèrio i se li va... És que, clar, és difícil fer la pel·lícula sense fer spoilers, no? Però és difícil reconduir i dir, vale, jo sóc la professora, vosaltres m'heu de fer cas, perquè estan passant unes coses molt sèries, perquè una cosa porta l'altra, i aquells alumnes pues, se la prenen com super... tu ja no ets ningú, perquè sempre sigo la profe enrotllada, tu no et faré cas perquè tens zero credibilitat. I veus aquesta dona, o sigui, és la presa a la mana, ¿vale? Aquesta dona té un nivell d'interpretació perquè amb la música, juga molt també amb la música i amb el so, d'ansietat, tu vius l'ansietat que està vivint aquesta dona, perquè per culpa d'aquesta professora que intenta fer una cosa de manera il·legal, que no diré com, però té a veure amb càmeres, doncs, com que no hi havia i és il·legal tu gravar les persones així, doncs aquesta es posa en un merder per voler fer la profe bona, per voler ser la profe bona i poder resoldre el tema. I a partir d'aquí, uns problemes, que si amb els professors, que si amb els pares, que tu què fas gravant, que si no sé què, aquesta dona es torna boja de merda al meu dia a dia, jo amb el que m'agrada, perquè ella és supervocacional amb la seva professió, amb el que m'agrada això m'he fotut en un merder i a ningú confia en mi... una mica angoixant la pel·lícula, però és molt xula. És molt xula. És tan xula que està nominada als Oscars junt amb la pel·lícula de l'Antonio Bayona. Sí, l'Antonio és el germà.
Juan José.
Juan Bayona.
El Jota Bayona.
No es diu Juan José Bayona?
No, Juan Antonio Bayona.
Juan Antonio.
Sí.
Però no es diu que era el germà, l'Antonio.
No, és que és Carlos Bayona, és que els confon.
I el germà també...
És DJ.
És DJ.
I li va en moltes coses.
Ah, mira.
Ah, vale.
Sí, sí, sí.
Ah, i és més petit?
Sí.
El germà petit sempre surt una mica més malament, oi?
Sí.
Bueno. De fet, l'he vist bastantes vegades perquè aquest home anava molt al... Bueno, el Bayona Bo, anava molt, el Juan Antonio Bayona, anava molt als Cinemas Filmax, perquè ell és d'allà.
Ah, sí?
I l'hem vist... De fet, vaig estar parlant amb ell...
És del Cinemas Filmax?
És d'allà. No, o sigui, ell sempre ens ho diu, que ell, quan era petit, pues, anava sempre als Cinemas Filmax.
Que has parlat amb el Bayona?
Sí. Però...
Oh! Ai! Ai!
I... La seva repre i la Núria Costa és espectacular, que és la que li porta tot lo de tema premsa i de més, és xulíssima. I això, si hem fet coses amb el Bayona, hem presentat un capítol del Senyor dels Anells, el que va fer ell als cinemes, vam presentar i vam fer un col·loqui amb el Bayona de la Societat de la Nieve també als cinemes, i ara volem fer més coses que encara no podem dir als cinemes.
És que a mi saps què em passa? Que per mi el Bayona ha nascut fa un mes.
Sí.
Em refereixo, per mi abans aquesta persona no existia.
Home, l'orfanato, nena, lo impossible.
I és que a mi això em fa molta por, i això té una ansietat que no puc més. Llavors, per mi no era important fins que m'ha fet una pel·lícula. Bueno, m'ha fet.
Vale.
M'ha fet una pel·lícula que m'ha agradat. I llavors, per mi no ha començat a existir fins ara. Llavors, que clar, que em diguis que has parlat amb ell, és com si...
Home.
Bueno.
I això, o sigui, estan a la secció de millor pel·lícula no anglesa, als Oscars, hi ha Anatomia d'una caïda, que no l'he vist, hi ha La Sala de Professores, que és xulíssima, m'ha encantat, hi ha La Sociedad de la Nieve, que segurament és que s'ho emporti, però això mai se sap. I això l'heu de veure, està als cinemes, és molt xula. Tracta temes molt guais d'ètica, fins on hem d'arribar per poder arribar a la veritat, no? Si és millor callar-se i no dir res, o, saps? No sé, tracta molts temes i estan vinculats alumnes, professors... No sé, a mi m'agrada moltíssim aquesta pel·lícula. Llavors, una altra cosa, superràpid, que hem de veure. Concret Utopia, una pel·lícula japonesa, una pel·lícula distòpica, que hi ha un terratrèmol al Japó espectacular i només hi ha un sol edifici que queda en peu. I a partir d'aquí, doncs clar, queda poc menjar, queda poca aigua, com hem de matar algú, no hem de matar algú, hem de deixar passar la gent que arriba a l'edifici, no l'hem de deixar passar i són aquestes coses. Concret Utopia.
Concret.
També els cinemes, pocs, i en breus plataformes que ja direm quines. Concrete Utopia.
Ah. I aquesta l'has vist, tu, Abel?
L'he vist.
I t'ha agradat?
És molt llarga.
Oi.
Molt. Són 2 hores 10. És japonesa, que a mi m'agrada moltíssim, però aspirava a tant que se m'ha vingut molt a baix. Mm. Però el que és el dilema, hi ha escenes que dius, uà, que divertides, però si retallessin 20 minuts de la peli, o 30 minuts,
tampoc passaria res.
Seria espectacular. Molt guai. Després, última cosa abans de fer el joc, aquesta setmana s'estrena... Bé, bueno, aquesta setmana no. El dia 14 de febrer...
Ai, per Sant Valentí.
Per Sant Valentí.
Ja s'ha estrenat, no?
S'ha estrenat,
sí,
oi? Vale, és que no sé en quin món visc.
No, és que Sant Valentí no marca massa, tampoc.
No és que recordes. Saps què ha passat?
Que jo com que estic en campanya de flors de Sant Valentí ho tinc més dominat.
Clar, no, és que, clar, tot s'ha de dir. Aquesta setmana, perquè Sant Valentí s'han estrenat en dimecres.
Clar.
Llavors, clar, al moure el dia jo ja m'he tornat una mica boig. S'ha estrenat Madame Web, de la Dakota Johnson, la dona de 50 sombres i que ha fet coses molt xules. És de l'univers de Marvel, vale? Però és com guai, perquè és dins de l'univers de Marvel hi ha tots els superherois. Pues dins d'aquests superherois hi ha l'Spiderman i és dins de l'univers de Spiderman. És una dona que preveu el futur. Preveu
com la Raven?
Sí, la Raven, però en plan sèria i malota.
Oh.
I és molt guai. No l'he pogut veure, tot el que diré no ho he pogut veure, excepte una, vale? Hi ha Priscilla, de la Sofia Coppola, la millor directora del món mundial. Sabeu qui era la Priscilla?
Era aquella dolenta?
No, no. La Priscilla...
Que tenia moltes coses?
Això és la Medusa, no?
Ah.
O sigui, la Priscilla, clar, és que no t'he posat en context, no, però t'has llançat un triple molt bé. L'any passat, o fa 2, no recordo, es va fer Elvis.
Sí?
I aquest Elvis tenia una dona que es deia Priscilla.
Ah.
I la Sofia Coppola dic, jo penso explicar l'altra història. La història de la Priscilla. I és la història de com aquesta dona es va veure en un moment atrapada allà de que aquest home era l'Elvis i que era un personatge de Guadalupe, de tot i que a la peli es veu...
Coses túrbies.
Sí, es veu que és un personatge, però no tant, l'Elvis. Doncs ell mostra la mateixa història, però des de la visió de la Sofia Coppola. i de com arriba un punt que eres la mujer d'Elvis i ja no ets ningú més, aquesta dona volia escapar. De fet, a la pel·li d'Elvis, no és cap spoiler, aquesta dona s'acaba emportant a la nena i li diu, jo me'n vaig perquè és que no aguanto més aquesta vida perquè m'estàs donant boig aquí drogant-te i follant a persones aquí a l'habitació del costat, en plan, no aguanto més, me'n vaig. Pues explica això, la història del Priscilla, que jo crec que aquesta pot estar molt bé. No l'he vist, però segur que és xulíssima. També els cinemes, Buscando a Coque, una pel·lícula de Filmex,
no
superdivertida.
No para, no para.
És divertidíssima, és una pel·lícula... Sabeu qui és el Coque, Coque Malla?
No, jo només conec el Coque de la que s'ha vist.
Clar, jo no sabia qui era fins que em van dir, és la de No puedo vivir sin ti. Ah, pues
ai, això. Manera.
És aquest home, doncs la història basa, es basa de que és una parella, un matrimoni, home, dona. L'home, el seu ídol, és el Coque Malla. I la dona li diu me sabe muy mal, no sé cómo decirte esto, pero me he follado a Coque Malla.
Ah, pensaba que se había mort.
I ell, jajaja, jajaja.
¿A que no se lo cree?
Digo, no me seas tal, tal, qual, qual, fins que li resulta que sí, que és veritat això. I ell s'agafa un cabrejament de l'hòstia i diu, no te podies follar un compañero, no, que te tenies que follar a mi ídol, o que no sé què. O sigui, ell li era igual que s'hagués tirat un tio. El problema és que s'ha tirat el seu ídol. I diu, ¿dónde está? I diu, me dijo que estaba en Miami. I la història és de que aquests dos se'n van a Miami, i la pel·lícula passa a Miami a buscar el Coque Malla, i ell dir-li que això no es pot fer, de tirar-se les dones dels altres. I és una comèdia de... Una parella, un matrimoni, molts anys a sobre de casats, en crisi, anant a Miami a buscar a un cantant de rock. Divertidíssima la pel·lícula.
La senyora, que és la persona que s'ha posat als cuernos, ella també va a dir-li amb el Coque que això
bueno,
no es fa?
Ell va acompanyar el seu marit.
L'acompanya. Aprofites.
Aprofitant
clar,
a Miami.
De viatge.
I clar, i això que acabeu de fer és un... Ja que estem a Miami...
No, no, clar.
Pues sí que estem en una crisi de l'hòstia, però m'és igual, anem a visitar. Però és que després te'n recordes de quan estàs fent coses xules, de merda, és que t'acabes de tirar.
Home, diu,
bueno, però és que estem a Miami. Llavors, és molt divertida, és una pel·lícula super així xula, és de Filmex, vale? La distribuïm. Divertidíssima, també a molts cinemes, la podeu veure. Dit això. Joc, ràpid. Ja, si us agrada, ja farem la segona part més endavant. Mira, jo tinc unes preguntes, vale, ja que ha sigut Sant Valentí, pel·lícules així d'amor, preguntes
ai,
així xules, vale? Llavors, la dinàmica, senzilla, guanyes un punt i no restem perquè hem après dels errors. I clar,
molt ridícules,
millor que no restem.
Millor.
Llavors, jo us faig preguntes. Hi han de difícils, hi han de fàcils. També he fet neteja ja, aquesta vegada he fet neteja. Aviam si podem aconseguir bastants punts.
Què vol dir que has fet neteja?
De preguntes que creia que no...
Ah, us més assequible.
Ha tret les difícils.
Ah. Mm. Vale, recordem que la dinàmica és que ningú pot contestar abans que l'altre, d'acord?
Si no sabeu la pel·lícula, tireu de carrete, de pel·lícules que hagueu vist. De d'això pot ser que sigui aquesta. Sí, llenceu-vos triples.
És amb ABC?
No.
És resposta oberta.
Sí, perquè hi ha preguntes, com per exemple, comencem amb aquesta.
Oh, vale.
Heu de... El Salama. Vale? La primera que alci serà qui respongui.
És per rapidesa.
Sí, rapidesa.
D'acord.
Llavors, en quina pel·lícula l'actor Ryan Gosling, vale? el senyor de La La Land, xulíssim, escriu cartes d'amor a la seva enamorada? L'Aina ha sigut més ràpida.
Pues data te quiero o te amo...
No.
El diari de Noa.
Molt bé.
¡Vamos!
Molt bé, molt bé.
Però no són cartes, és un diari.
No, al final hi ha un diari. No?
Tota l'estona hi ha un diari, no?
Però són cartes d'amor que li redacta ella.
Jo també ho crec, perquè he guanyat. No puc dir que no.
Jo crec que li llegeix un llibre tota l'estona, però bueno.
Bueno, en tot cas, la resposta correcta ha sigut la meva. Tinc un punt, me'l marco amb el dit.
Següent molt ràpida i molt fàcil. Quin actor interpreta el paper de Jack a Titanic? Judit?
Leonardo DiCaprio.
Molt bé.
Ai, era tan fàcil que he pensat que veig si serà una pregunta trampa.
Sempre m'equivoco amb el Brad Pitt, jo. He de pensar.
És que, clar, i quan fan una pel·lícula junts, ja és l'hòstia.
Ai.
Tercera pregunta. Aviam aquesta. Aquesta potser sí, potser no. A quina ciutat es recrea la història de la pel·lícula Notting Hill? Aina?
Londres.
No!
Molt bé! L'heu vist, aquesta?
Sí.
Al Cinemes Filmax, el 14 de febrer vam fer Notting Hill i amb la compra d'entrada regalàvem un bombó.
Ai,
en forma de cor.
Ai, que cute, si ho hagués sapigut.
La millor. Llavors, més preguntes. Quina pel·lícula protagonitzada per una actriu molt famosa, que de moment no diré per aviam, perquè potser us dono una pista molt gran, mostra la crua versió, bueno, visió, perdó, de la prostitució a Hollywood?
Pretty Woman.
Molt bé.
Ah.
Hòstia, estem on fire, eh?
Tens dos punts, eh?
Sí,
i tu
també,
Judit?
Sí, també.
Tens dos punts.
Sí.
Vale. Següent. Aquesta m'agrada. Quina és la pel·lícula que segueix la història d'amor prohibida entre un jove i una noia que pertanyen a dues famílies molt diferents?
Romeo i Julieta.
Molt bé.
Ai, és que clar, em sembla que és tan evident que no pot ser, en plan, no serà aquesta.
Estem de pel·lícules romàntiques.
Vale.
Judit, has començat bé.
He començat
remuntar,
molt bé.
Però és que l'Aina ha agafat ja
sí,
la sisena.
Sí, sí, sí.
Una altra. Aquesta.
Prepara per...
Quina pel·lícula d'una productora molt famosa, que tampoc diré, explica la història sobre... Una història d'amor, eh? Recordem. Sobre una noia i una persona que té una maledicció.
Digues,
de fet, una mica així.
El curioso caso de Benjamin Button.
No.
Em pots tornar clar, a llegir l'anunciat?
És una pel·lícula de Disney.
Una pel·lícula de Disney?
Història d'amor i una història... O sigui, és una història d'amor entre una jove i una maledicció.
Jo?
Sí.
La Bella i la Bèstia.
Molt bé, molt bé.
No m'has de dir aquesta.
No, no, de la Blancaneus.
Llavors... Vale, vosaltres heu vist la Bella i la Bèstia?
Sí. Sí.
Quina? Les dues?
Totes.
Jo crec que sí, les dues. Només n'hi ha dues. N'hi ha més?
Hi ha dues.
Ah, llavors sí.
A mi no m'agrada.
Okay.
La live action. M'encanta la Emma Watson, perquè és espectacular,
ai,
però no em va acabar
d'agradar. M'agrada molt. I quan canta allà al mercat, i amb
sí,
el llibre, no sé què.
Espereu que estic aquí. Notícia que explicarem la setmana que ve.
Ah!
Ja ho direm.
Ja està? Ho deixes així?
No, home.
És que estic perdent molt. Tenim 4-2, oi?
Sí.
Llavors, fem una última pregunta. Com anem?
No, malament, perquè ni que em facis una no puc remuntar. Molt justos.
Última.
Fem la última.
O dues, depèn de... Si guanyo jo, fem una
pot
altra.
Pot restar?
No.
No, perquè igualment no arribi.
Podria empatar.
Si jo però resto bueno, i tu...
És igual que ens pregunti...
Vale.
Aquesta és complicada.
Ah, doncs no.
Però, clar, vosaltres jo crec que esteu més posats en aquest tema que jo.
Aviam.
Aviam-me aquesta pregunta. Quina és la pel·lícula, o sigui, en quina pel·lícula la protagonista, la dona protagonista, es troba amb un home que és així misteriós, que es diu, o que es fa dir, el príncep de Genòvia, o Genòvia. Es fa passar per un príncep.
No ho sé.
És una pel·li de Nadal?
No.
Sí que feia pinta de el príncipe de Genòvia.
Una mica rotllo...
No és
el de Noah, pues...
El retrato de Dorian Gray?
No.
El què? No sé ni què és.
Què és el de Noah?
Una pel·lícula?
No, la pel·lícula que ha encertat l'Aina. Què és? Ah, no, l'has dit tu. El diari de Noah.
Ah, el diari
sí,
de Noah. Doncs
pues hi ha un altre diari.
El,
no l'heu vist, aquesta
el
pel·lícula?
Diario, el diario... El diario...
El diario d'una princesa.
Eh?
No l'heu
així?
Vist? Sí.
Doncs pues no, ni idea. Tu sí l'has vist?
Jo l'he vist.
Ah, però us dic que estaven més posades.
Però perquè fa... La vaig veure de petita, a mi germana, me'n recordo.
I la recomanes?
Us la recomano molt. Bueno, ja és història d'amor dels anys 2000 o d'això, eh? Rotllo... No és 2023.
Qui són les protes?
Ui, no me'n recordo, dones
ah,
grans,
vale, vale.
Ja.
Ah, pues
diario
no sé.
De una princesa.
Sí.
Ai, és que ara m'ha recordat aquella que van fer la Demi Lovato i la
The
Selena
Princess
Gomez.
The Princess Diary, m'encanta. Ui, allò és
Monte
icònic.
Monte Carlo.
Ah, i com es deia aquella pel·lícula?
Monte Carlo.
Anne Hathaway, exacte, és la protagonista.
Monte Carlo? No.
Sí.
Monte Carlo es deia
Selena
la pel·lícula?
Selena Gomez i la Demi Lovato.
Que una és una princesa.
Sí.
I l'altre és un estudiant qualsevol.
Monte Carlo.
Ah, bueno.
O Mònaco, però crec que és Monte Carlo.
O Montenegro, veure, una cosa així. En fi, bueno, haurem d'anar deixant aquí, si de cas la setmana que vens expliques
mira,
quina
Monte
pel·lícula.
Carlo.
No, no. No és aquesta pel·lícula la que jo dic. N'hem fet una altra, doncs. Princesa por sorpresa.
Ah.
Ah.
Ah. Ah, estava confonint amb aquesta, per
bueno,
si t'he preguntat.
Bueno, doncs mira, s'assemblava una mica
ah,
el titol
sí,
i tot.
Mira. És que aquesta és d'una altra, en veritat.
Monte
no,
Carlo, no sabia ni quina era. Ah, t'has equivocat de persona.
No, Princesa por sorpresa original no és de la Demi.
Bueno, això no t'ho sé dir. En fi, a veure, l'haurem d'anar deixant aquí. Una setmana més he perdut el joc.
No passa res.
Però no passa res, perquè les que ens ha eren més difícils, sobretot la del Jack i Leonardo DiCaprio, que és molt difícil.
Però estàs molt competitiva, està molt bé.
Ah.
Trobo jo.
Ah.
Està molt bé. Tema.
Sí, abans de marxar.
Com voleu-a.
Ui. Com voleu.
Una cançó molt xula de la Suzette, la primera expulsada d'OT, que ha fet un temazo xulíssim, que ja està per tothom, i això, la posarem perquè us animi el dissabte.
Ai, tant. Perfecte. Doncs amb aquesta cançó, aquest temacle que ens ha recomanat l'Abel, ens acomiadem de la secció a la carta fins la setmana que ve. Gràcies, Abel, que vagi molt bé.
Adéu. Adéu.
La veu en tu cara, por dentro tu te mueres de gana. Si tú me lo pides, nos vamos pa' Canarias. Cogidos de la mano, escondidos en la playa. Y cuando el sol se vaya, vuela nuestro secreto. Viajamos por el cielo y vamos a hacerlo de mil maneras más.
Cada 15 dies tenim l'honor de rebre a la nostra estimadíssima Clara Sanz, la Cloro, perquè ens porti contingut de qualitat i de divulgació.
I contrastat, que això també és molt important.
Científica, sí. Que és una cosa molt seriosa. I avui...
Bueno, molt seriosa, però després acabem parlant del sí. Penis que li surt al cap del llimac.
Que és fluorescent.
Exacte.
Fa dues setmanes va passar iridicent. Tot això.
Iridicent. Hola, Cloro, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies per tornar-me a convidar.
Home, farem la part 3 de la vida sexual.
Farem la part 3 i podríem fer 30.000 parts, però potser ja canviarem de tema, perquè si no, al final ens trucaran i ens diran, mira, nenes, porno esto, córtalo, que m'ho verde.
D'on treus aquesta informació?
Nena, perquè hi ha unes pàgines web.
Pornos?
De revistes científiques. De biòlegs i biòlogues que investiguen la vida sexual dels animals, perquè és molt interessant i és molt important conèixer-la i investigar-la per preservar aquesta vida sexual. Perquè si els humans seguim contaminant i seguim destruint els hàbitats naturals d'aquests animals, doncs deixaran de reproduir-se i de tenir relacions sexuals i de tenir coits, i llavors s'aniran extingint, com està passant amb moltes espècies. Per exemple, l'àguila cua barrada d'aquí del Penedès, que si anem tant amb els quads per al Penedès o si anem tant amb els segways aquests i no sé què, que espantes a la flora i la fauna que hi ha per allà, doncs al final l'àguila cua barrada diu, doncs jo aquí no em reprodueixo. En aquestes condicions no es pot fer l'amor.
Home, tant de quad.
I llavors, clar, exacte.
L'altre dia dèiem una entrevista. Un científic... Bueno, ho veus al TikTok, no us penseu.
Ojo, font fiable, TikTok, eh?
No, però el TikTok té coses xules perquè agafen documentals i els posen del Discovery Max i aquestes coses.
El National Geographic.
Eso, també hi ha gent que diu conspiracions molt divertides.
Sí, sí, sí.
Ara te n'explicaré una. Bueno, començo ràpid perquè se m'està acumulant tot el que vull dir. Pues era una entrevista que deien no sé què, ¿vale?
Ah, vale, deien moltes coses interessants.
I llavors li deien, però, i de què ens serveix que s'investigui per això, saps?
No m'ho crec.
I l'altre li deia, i de què et serveix saber on està Plutó? Rotllo, hi ha coses que s'investiguen per saber, perquè potser en un futur es pot fer una utilitat, es pot descobrir alguna cosa.
Exacte.
Rotllo, la gent no entén que les coses es descobreixen per algun motiu. No és perquè la gent tingui poca feina.
El saber no ocupa lugar.
Exacte.
Opa.
I que com més coneixem i més sabem del nostre món i del nostre entorn, més utilitats tenim i més fàcil podem reaccionar a adversitats i a reptes que ens planteja el futur. És que el coneixement és poder, al final.
I no ocupa lugar. Pues així ràpidament...
Bueno, ocupa libros i ocupa gigabytes en el...
Això sí.
En el iCloud.
Sí.
Pues jo, quan era més petita...
A veure... Ui, ja em fa por.
És que la gent es devia pensar que de petita eres tan tonta. No, és que no para d'explicar coses de que s'equivocava, però les coses de llesta no les explica.
Exacte, Judit, tu ets molt llesta.
No, i més tot això no fa tant, eh? Jo sempre dic quan era petita, però no fa tant. Pues jo era petita i vaig mirar a casa meva un documental del Discovery Max.
Molt bé, fascinant. Vale?
Sí, a mi m'agraden molt aquests documentals sobre les sirenes.
Molt bé.
I llavors explicava per què existeixen les sirenes.
El concepte de sirena.
Sortien imatges reals de sirenes. Espera't, que no he acabat. Què passa? Llavors t'explicava l'evolució, vale? Que en un principi eren peixos que llavors passaven a ser micos, que anaven a beure aigua al riu, llavors de mullar-se s'hi quedaven, els hi sortien escames i acabaven sent sirenes, vale? Bueno, jo fascinada, uau, increïble.
Hi ha sirenes, me'n vaig a la platja ara mateix a conèixer.
YouTube, sirena real captada en, no sé...
En Iowa, en Oklahoma.
Oh, mira, això és el que havies vist, no sé quantos. Bueno, i ho vaig seguir tota la meva vida.
Vale, molt bé. Dient, ja està, una nova espècie...
A tercer de carrera...
Discovery Max,
a tercer,
eh?
Sí, a tercer de carrera,
molt bé.
Recordem que jo feia periodisme.
21 anys, sí.
Hi havia una classe especial sobre el contrast de la informació. És molt important per un periodista.
Correcte.
Total, que el professor ens va posar un exemple d'informació que s'ha de contrastar.
Mm-hmm.
Pues no va posar el meu documental de sirenes. Ens va posar el documental sencer.
I tu?
I l'exercici era contrastar aquella informació perquè es veu que era tot mentida. O sigui, es veu que Discovery Max de tant en tant fa documentals que no són reals,
clar,
són imaginaris.
Exacte.
I s'inventen, però es veu que ja t'avisen abans. O alguna cosa, ja,
però
tu
vas perdre, el disclaimer te'l vas perdre.
Sí,
això jo, va dir, bé.
Jo vaig pensar que allò era apassionant, a més estava molt ben explicat, sortien científics,
clar,
amb bata. Clar, és que la bata sempre és de creure, la bata.
I tant, un home amb bata,
pues, no sé, ja està.
Mira, una bata et costa 10 euros a la merceria i qualsevol pot tenir una bata blanca a casa i fer-se passar per un doctor.
I una bata mental.
O una
bueno,
doctora.
Doncs jo aquell dia vaig passar una vergonya. Clar, jo no li podia explicar a ningú, ja, perquè
no.
Jo vermella...
No, mira, porto 20 anys de la meva vida defensant que les sirenes són reals, perquè vaig veure aquest documental.
Justament aquest que m'has posat. Pues que no és només la vergonya que vaig passar de mi mateixa, sinó
clar,
el disgust
de
que m'entens.
De donar-te compte que la teva bombolla ideal de criatures fantàstiques, de sobte ja no.
No existia.
Els unicorns, t'aviso, tampoc existeixen.
No sé si has vist algun documental, però aviam. Total.
Les fades tampoc.
Que aquell dia vaig... Bueno,
vas madurar, aquell dia es vas deixar
fades,
de ser una nena.
Les fades sí que si no es moren. Has de dir, crio en les fades, jo crio.
Sí, perquè si no, malament. Clar.
És que aquí veus, ja veus que estem molt bé aquí.
Ja
tots estem molt
escolta,
bé.
Escolta'm, de il·lusió se vive.
Sí, i el saber no ocupa l'ocupa.
La vida creient que els animals fantàstics existeixen és molt més bonica.
És que...
I jo no vull ser un aguafiestes i un grinch per ningú. Per tant, creieu el que vulgueu.
Cadascú que creï el que vulgui.
Potser el que ens diu la Clara també és mentida.
Ah, és que clar, confieu aquí en qualsevol, qualsevol desgraciada que passa per un micròfon.
No penis de llimac.
Mira.
Eren Photoshop.
Correcte.
Bueno,
vinga.
Avui també tenim informació d'aquesta.
Avui comencem amb el crustaci Thymotoa, vale? Típic nom que et trobes pel carrer.
Sí, té nom de moto.
Thymotoa exigua. És un paràsit que parasita els peixos del Golf de Califòrnia. Però com ho fa? Com parasita? El paràsit s'instal·la a la boca del peix i xucla la sang de la llengua, d'acord? Li fa com una mossegadeta a la llengua i va xuclant la sang. Va xuclant i va atrofiant la llengua, perquè doncs, la llengua es queda sense sang i es va atrofiant, com un apèndix que es queda així com sec, ressec i acaba caient. Li acaba caient la llengua i el paràsit s'instal·la al lloc de la llengua. És com una espècie de cuc estrany que es posa al lloc de la llengua d'aquell peix i el peix fa servir el paràsit com si fos la llengua per anar movent el menjar i anar movent les coses de la boca i el paràsit segueix xuclant-li la sang indefinidament. Així que es tracta de l'únic paràsit conegut que substitueix amb èxit un òrgan del seu anfitrió i no li fa mal. És com una... Bueno, no li fa mal, a veure, li acaba xuclant la sang, vull dir que parasita. Però és com una relació una mica de, mira, jo em poso aquí... A tu no et molesto, ni t'enteres perquè no et faig mal. Dóna'm una mica de la teva sang, i jo t'ajudo a fer de llengua i aquí tothom content.
Llengua que t'he destruït jo.
Però... Clar, sí, però això és un petit... Això ens oblidarem.
Però això ja ha passat. Ara t'estic venint solucions.
Ara, les imatges, si busques...
Ai, no, quina fluixera.
Clar, la Thymotoa exigua al Google...
Et surt el Marc Márquez, una moto. És que té nom de moto, que tenim mal.
Doncs clar, surt un peix obrint la boca i dins de la boca que trobes doncs, un paràsit. És
però un paràsit
és,
es veu un paràsit.
Ai, sí, ai, ai, sí, sí.
Ai, no, 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 Montseny.
És com un cuc dins d'un... O sigui, una boca dins d'una altra boca. És com una cosa una mica estranya
sí
de veure.
Sí que ho vull veure, al final sí que ho vull veure, aviam.
És que com t'agrada el gore, eh?
Que... N'hi ha un que en té dos.
Sí, a mi em fa també una mica de vomitera.
Però...
que ha de tragar saliva i tot.
Ostres!
Però és que, clar, es converteix en la llengua. Passa que aquesta llengua té dos ulls, té una boca, és un paràsit que va...
Xuclar. Més obre la boca i et saluden els de dintre.
Clar, clar, clar. Ai, molt desagradable.
Té un perfil així com el soldadet de plom, no?
Sí, 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 sí. Molt escarós. Bueno, això no és vida sexual ni reproducció, però és una estratègia de supervivència una mica estranya.
Ho pots fer a qualsevol peix, entenc, eh? Perquè aquí hi ha diferents...
Depèn, sí, depèn del peix, perquè hi ha peixos que sí que tenen alguna estratègia de supervivència contra això, però si el peix no és prou àgil i se t'instal·la això a la llengua, ja, malament.
I que la boca l'ha de tenir una mica grossa, perquè aquí hi ha cada paràsit que poder fer 3 o 4 centímetres, eh?
Sí, 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 sí.
Bueno, tornem als penissos, que ens fan més alegres, que no aquests paràsits que...
No puc parar de mirar.
A més, has dit que un paràsit parasita.
Sí.
Això què vol dir? Que et xucla sang, vol dir?
Un paràsit és que se t'introdueix al teu cos d'alguna manera i s'instal·la allà per aprofitar els teus recursos.
Vale.
Llavors, és una mica com la sarna, és un paràsit, perquè se t'instal·la i es va menjant la teva pell.
I això ho sabem, això.
Això ho sabem, perquè hem passat per allà.
Hem passat per aquí.
Hem estat hostes per
no
la sarna.
No sé si quan tu tenies sarna jo tenia polls.
Mira,
et sona?
Mira, també és un paràsit el poll, perquè et xucla la sang i s'instal·la al teu cabell. Sort que piquen, llavors ens entenem que els tenim, que si no...
I la sarna també, la sarna.
Sí, pica, pica. No con gusto ni con gusto. No, sempre disgusto la sarna.
Ai, ai, ai. Mira que ho diuen, eh? Sarna con gusto no pica.
Mentira, tota pica i mal. Tot.
Mai he entès, que és la sarna. És un bitxet, també, entenc.
És un bitxet, és un com un àcar, un paràsit molt petitó.
Que no es veu, entenc.
No,
no és com un poll.
Sí, però enano. Però enano. Sí. I et va fent com uns petits conductes, com uns camins. Ella obre camins entre la teva pell més externa i la pell més interna, i allà viu.
Ah, però llavors es posa
fa
dintre.
Fa túnels, sí, fa túnels
és
per
intern.
La teva pell. Sí.
I com ho mates, això?
Amb cremes, amb unes cremes que penetren una mica la capa de la pell i, en teoria, la mata.
Ai,
però
que xungo, no? Xungo. O sigui, ser-ne conscient de que t'estan fent camins aquí dins?
Sí, és bastant desagradable. Sí, sí. Molts ànims des d'aquí, una abraçada, una abraçada a la distància.
Sí,
a tota la
abraçada.
Gent que pateix sarna.
Sí, la Cora sempre fa abraçades.
Encara diuen que és bastanta, eh?
Sí, ara hi ha bastant de brota.
Ara hi ha molt de sarna, també.
Hi ha molt de brota.
Sí. I d'on ve la sarna?
A Catalunya i sobretot a Barcelona.
A Barcelona, clar.
Mira, noia, és una cosa que no s'ha extingit i que seguim passant-nos entre tots.
Clar, això vol dir que sempre hi ha algú amb sarna.
Sí.
Ai, que molest, també.
Sí, sí, és una mala passada. I el tractament és caríssim. Val com 20 euros la crema. Sí.
Ai. No has tingut cibo.
Ah, el cibo és car,
sí, el cibo és molt car. Tenir cibo és molt car, no en tinguis. És com tenir fills. Passa que
caríssim,
s'acaba.
Sí, eh? I no, per la pública no entra. O valent.
Per la pública crec que no t'ho arriben a detectar mai.
No, crec que no t'ho troben, no et fan les proves.
Perquè, clar, si has d'estar 5 anys perquè et facin una gastroscòpia o alguna cosa.
Clar, no, ja no t'ho fan.
No t'ho troben.
Bueno, és més barat perquè no ho tens.
Exacte, segueix amb mal de panxa i ja està.
Ja està.
Mira.
Les males.
Molt bé, doncs parlem de penis.
Penissos.
Vinga, penissos, múltiples. El tema aquest de l'esgrima dels penissos, no? És com un...
L'esgrima.
Fer esgrima amb penissos. És un... És una broma que fan molt els adolescents i els homes, així com aquesta broma, no?, del sable i de batallar amb els penissos. Doncs jo pensava que era una tonteria que feien certs mascles per fer la tonteria del penis, però es veu que és una pràctica bastant més estesa en el món animal.
Mira.
És que és fascinant. Llavors, es veu que és un comportament d'aparellament que duen a terme algunes espècies de planàries. Què són les planàries? Són uns cucs plans.
No fotis.
Doncs aquests cucs plans treuen el seu sable, el seu penis, i fan com una batalla de sables amb un altre mascle a veure qui guanya. Les espècies que el practiquen, aquest esgrima de penissos, acostumen a ser hermafrodites, és a dir, que cada individu té ovaris productors d'òvuls i testicles productors d'espermatozous. Llavors el que fan les planàries és que fan esgrima utilitzant el penis en forma de daga i amb dos caps que són punxeguts. És a dir... Cadascú té un cap amb dos punxes, té com doble penis, d'acord? Llavors, el ritual d'aparellament implica que fan aquesta baralla violenta durant la qual les dues planàries hermafrodites intenten perforar la pell de l'altra amb un dels dos penissos que tenen al cap.
Sí, sí, com l'esgrima és tal qual.
Exacte. I llavors, qui guanya, qui punxa i penetra, pot, bueno, llavors, entrega, diguéssim, els espermatozous. I llavors el que perd
es queda embarassat.
Es queda embarassat.
Hosti, això sí que és perdre, eh?
Sí, sí, sí.
Jo no jugo aquest joc,
el que perd és inseminat i ha de carregar el lastre de ser pare.
Ostres, i això com s'ho diu? Anem a fer una batalla.
Jo crec que és que es troben, es no, troben de cara i diuen, ui, planària, he de fer alguna cosa, trec el penis. El treu, llavors l'altre veu que l'altre l'ha tret, doncs jo també el trec.
Jo també.
Perquè si no lo saques, pa què? I llavors allà comença ja la batalla.
Ostres, que fora. A més, sí, això sí, pot, sí, pot durar molta estona, no, perquè clar, fins que no penetra.
I a més, que són uns culs que no són gaire àgils. Vull dir que imagina't allà intentant, saps, fer punteria amb el sable que tens al cap, a més, que és que no és que tinguis un braç o un no, és que ho
és que
tens
al cap.
Cap.
Com a càmera lenta.
Molt, molt.
I això hi ha vídeos a YouTube? Puc buscar vídeos d'això?
Segurament, segurament hi ha vídeos, però ojo què busques. Si busques sí, sí, pene, cabeza, i potser l'algoritme diu...
Ui, jo tinc molt, molt distret el meu algoritme.
Batalla de penis.
Clar. Ojo, que això... Després les cookies se'n recorden de tot i...
Sí, no, jo ara tinc els meus cookies, ara els tinc despistats.
Clar, batamanta, pene, sí. Ja no sap per on tirar.
No, ja estic despistadíssims, els tinc. És que tant li busco el documental del Beckham...
Clar, com un helicòpter...
Busco el... Batalles d'hormigues, ho heu mirat mai, això?
Oh,
heu vist,
brutal,
això?
Sí, sí.
I és un noi, no sé si ho has vist tu,
no.
És un noi que va pel, pues, jo què sé, pel bosque i es troba un cau de formigues, vale? Llavors els hi comença a posar proves, rotllo, no ho heu vist, això?
O rotllo un gra d'arròs.
Exacte, llavors quan està a punt d'arribar els hi treu el gra d'arròs, llavors
oh,
venen
cruel.
Tot, pues, molt distret, això, eh? I llavors fa equipos, l'equipo naranja i l'equipo azul, com el passapalabra. Llavors ell apuesta i llavors
que...
fan directos i tu pots dir quin creus que guanyarà.
Mare
I amb
meva.
Formigues i amb molts altres animals.
Mare
eh?
De Déu, hi ha gent que s'avorreix molt a la
vida. Aranya contra aquella tan dolenta que...
La viuda... Com es diu?
La mantis.
No, la víbora... No, víbora tampoc.
Bueno,
la viuda negra.
Aquests bitxos sí. Dolents s'enfrenten i llavors tu als directos pots comentar a veure amb qui vas... I llavors fins que es moren, els posen en una peixera i fins que es moren.
I hi ha molta gent, pendent d'això.
Jo?
Però
és que és molt distret.
No et preocupa que poder estem promocionant el maltracte animal? Perquè potser aquest home el que va... Sí, com que té més visualitzacions, sí, hi ha una mica de sang i una mica de fetge, no? Em preocupa que aquest home vagi ara a agafar les quatre aranyes que estan tranquil·lament a la cantonada allà fent la seva vida i fent les seves taranyines.
Sí, és exactament això.
Clar.
I jo ho promociono.
I clar.
És que haig de començar a llegir, t'ho vaig dir.
Sí, crec que hem de deixar el TikTok aquest.
Sí, que necessites hobbies.
Sí, necessito llegir.
Un estat obscur del TikTok i tornar o a vídeos de gossets rescatats o a llegir.
Ai, aquests també en tinc molt. És que el meu algoritme ja us dic que
jo,
no...
Jo també promociono el maltracte animal
no
amb
aire.
Els monos bebès.
Ah,
Baby Monkey, no, es diu el perfil de TikTok, i els hi posen però... roba.
Uf, jo això no ho entenc.
I... Però no és pas un santuari de recuperació
no,
de
no,
vides
no,
silvestres.
Perquè van vestits com a persones humanes.
Clar, doncs aquí noies han de fer una mica de reflexió
sí.
Sobre com els nostres hàbits de consum afecten
sí.
A la vida i la integritat i la dignitat dels animals i
sí.
De les persones.
Ens hem de fer veganes.
Sí, sí, sí.
Sí.
Però és que mireu quina monada.
Ara
clar,
ens està ensenyant una cosa horrorosa, que és un mico lleig.
Un mico que l'han desnaturalitzat totalment i l'han convertit en un bebè
però és que, és
que menja
és que no fa per ell. Bueno,
d'una
no
cullera.
Sí.
I a tu això et sembla... O sigui, et sembla...
Cookie. Em sembla una cosa preciosa.
Em sembla una cosa lletja.
Però és molt més preciós veure'l en el seu hàbitat natural.
Sí, però això no em surt.
Pues has d'entrenar el teu algoritme.
Allà, Bilubi, això no em surt.
Clar, no.
Mira com el bany, a mi.
No, has de buscar el World Wildlife Foundation, el santuari de no sé què, el santuari de no sé quantos, el National Geographic.
Clar.
I t'acabaran sortint coses més èticament...
Sí. El Beckham també m'agradaria que em sortís bastant clar. Sovint.
Aquest el trobes fàcilment, aquest. Sí, aquest no em fa pena, cap mena de pena. Aquest ja pots mirar-lo ballant-se i menjant-se un plat.
Has vist el documental del Beckham?
No, ni ganes.
Ai, tampoc.
Perquè he sentit cada fragment.
Ai, només he vist el primer capítol.
De la Victòria Beckham dient que ella era de classe treballadora perquè el seu pare
sí,
la portava amb un Rolls Royce.
És veritat, això.
Llavors vaig pensar, bueno, aquí no m'hi
trobarà. Surt el Beckham dient, no!
Digues la veritat.
Di la veritat!
Digues la veritat, que el teu pare manejava. En fi.
Sí, sí, sí.
Sí, tornem a la vida sexual dels
nens. Vinga, perfecte. Doncs tenim les sargantanes de Nou Mèxic que no fan cap mena de broma amb la idea del matriarcat. Estaven fartes dels mascles i del seu esperma inútil, així que van començar a reproduir-se sense els mascles.
Clar.
A base de clonar-se elles mateixes. Aquí no hi ha variabilitat genètica, perquè és un clon, però mira, van dir, mejor me clono yo, que soy de calidad excelente, que no dependre del espermatozou inútil d'un mascle. Llavors, produeixen òvuls amb el doble del material genètic que un òvul normal, i per tant aquest òvul ja és viable com a embrió i pot créixer dins l'ou. Els mascles, per tant, s'han extingit i les femelles encara mantenen rituals d'aparellament, però ho fan amb altres femelles. Simplement per, com el deje aquest que tenen, de, que tenen com un... com algo innat de que s'han d'aparellar. Llavors fan aquests rituals d'aparellament, ho fan amb femelles i s'ha demostrat que això promou la fertilitat d'elles mateixes, però no hi ha un intercanvi, diguéssim, de cèl·lules sexuals. Ala, visca les lesbianes un altre cop. Visca si és que sempre acabem així.
El titular és que s'han extingit els homes.
Els mascles, les sargantanes, no necessiten res. Mira, i van fent elles.
Després diuen allò de que els homes són imprescindibles per la reproducció.
Jo...
extingit. Doneu-nos temps.
Ni confirmo ni desmiento, però l'evidència científica hi és.
Jo no vull res, però...
Després em tracten de feminazi, però a vegades... Ella ho ha dit, la ciència ens dona les dades de que funciona.
Escolta'm, Cloro, no sé què passa, però ho haurem de tornar a deixar aquí. Hem de tornar a marxar una setmana més allargant aquesta... Bueno, m'encanta,
És que és fascinant.
Només hem explicat dos avui.
Vinga, doncs, la setmana que ve, a veure si n'arribem a tres.
Tres, perquè això cada dia ha d'anar més, no menys. En fi, Cloro, gràcies una setmana més per portar-nos el sexe dels àngels. És que això mi mare ho diu, no sé què vol dir. Què vol dir?
Això és un llibre, no? El sexe dels àngels.
Però quan parlen del sexe dels àngels és com algo que no existeix, perquè els àngels no tenen sexe.
Ah, no, doncs jo no volia dir això,
No, però sí que m'agrada l'expressió com a
tal. El sexe dels àngels, està bé, queda bé, són dos mots divertits. En fi, marxem i tornem amb la Cloro d'aquí dues setmanes. Gràcies, Cloro, que vagi molt bé.
Adéu.
Penedès cap de setmana. El magazín dels dissabtes i diumenges a Ràdio Vilafranca.
No podem acabar el programa sense abans fer la tertúlia de bar preferida del Penedès cap de setmana, gairebé l'única. Bueno, és igual. Doncs comencem, us presento...
Quina desgana, tota descansada ja del programa.
Us presento els convidats de la tertúlia d'avui. Quatre eminències destacades pel Penedès, per Vilafranca i voltants. Quatre persones que no poden anar soles pel carrer perquè se'ls hi tiren a sobre de lo famosos, importants i BTVs que són. Comencem, a la meva dreta, Gerard Álvarez!
Ole, ole!
Seguim amb el Miquel Ferrando!
Ole, ole!
Mar Miret! Ja no puc fer-ho tot.
És el nans.
Què hem de fer?
Bé, Mar!
Torno a dir. El Mar Miret! És que per què no ho feu?
Ningú m'ho ha dit, eh?
Jo he fet el mateix.
En Pol Estruc. Després d'aquestes presentacions... Per què li heu fet aquesta marranada?
És que és molt lleig, això.
I he fet res, he dit.
És molt lleig.
I ningú m'ho ha dit. O sigui, ningú... No soc
molt lleig.
Jo m'he cansat el tercer i he dit, ja, prou.
Ja passem.
Però amb Pol Estrupi que l'has aplaudit.
Bueno, perquè ha quedat lleig amb ell.
No, havia recuperat forces. Havia recuperat forces per aplaudir el quart.
Era un break.
És que la joventut d'avui en dia es cansa de seguida, ara.
Per acabar-la la
iaia. He pensat, ja prou aplaudir. Però, clar, tots heu pensat el mateix, llavors ha quedat malament.
Aviam, què anava a dir? Les presentacions ja es coneixen. Tots, oi? Que sí, que altres...
Sí, sí, sí.
Molt bé. Doncs anem a recordar l'objectiu del Que fem salt, que és que les nostres persones convidades porten...
recomanacions i sorpreses. Això. És que a vegades no
fem... No, és que poder fa 3 anys que no donem ni recomanacions ni sorpreses, perquè aquí la gent ve, xerra, però no
ja està.
Graven. En fi, anem a començar. Qui vol donar-nos la primera sorpresa o recomanació o ens vol explicar alguna anècdota?
Jo he de dir una recomanació que m'han encarregat.
Endavant.
Una persona que avui no pot estar aquí entre nosaltres.
Vas a fer promo?
Sí, és en germà del Gerard Álvarez.
L'Arnau.
L'Arnau.
Pues que vingui, ho expliqui ell.
M'ha dit, no vinc, però digues coses de la Expo. i llavors dic... Hola, avui al GEP estrenem, inaugurem una expo a les 6.
Això està allà.
Bueno. Al... Allà al costat del GEP. Com es diu aquella?
A tot arreu,
la capella
hi ha
dels Dolors.
A tot
la capella dels Dolors.
Sí.
La capella, que hi ha al costat del GEP, es diu la capella dels Dolors.
Sí. No, és on fan els pessebres?
Sí.
Allà. El nom no he preguntat per què l'han fet així.
És allà, és allà. Doncs aneu a veure aquesta exposició, que és molt xula. Ja està. I he fet els deures.
A quina hora?
A les 6 comença, o sigui, s'inaugura, però s'hi pot anar cada dia, no cal qui aneu avui.
És gratis?
Sí.
Ah, llavors anem.
I sí, l'exposició sí, sí. De què és exactament? De la història del GEP?
Sí.
Oh, que interessant.
Hi ha anècdotes de la gent... I...
40 anys no fa.
40 anys d'anècdotes.
40 anys.
I ahir vaig veure que el Roger feia 60 anys, no? En Pau de Cal
fa
60 anys.
Sí, el Pere II Santa Maria de Foix fa 60 anys enguany.
Farem una festa conjunta.
El GEP i el Cau?
Sí.
Oh. Quan, això?
El juny.
Molt bé. Has vist quan dir, no? Que sí. També que ve el Pony Pixador.
Ah, exacte.
Ah, sí, sí que és veritat.
Què dius?
Sí, sí. Fan la festa al Jep i el Cao i
venen
artistes.
És que fan tants
artistes.
Anys...
I quan feu el vermut?
Ve Lady Gaga, Pony Pixador...
L'abril,
no
sé em sembla...
I la Musca, no? I la Musca.
El mateix dia que el vermut del
Cidre. I Harry Styles.
El mateix dia que el vermut del Cidre.
És el dia del vermut del
Jep. És 6 d'abril, dissabte 6 d'abril. Bueno, molt bé, doncs després d'aquesta promo que era totalment innecessària...
Moltes gràcies, Arnau, eh?
Arnau, vale.
Arnau, gràcies, moltes gràcies. Un petonet.
Ah, anem a passar a les persones que estan aquí de veritat, que són les reals i les que valen. El pròxim dia, si no ve, no ve. Com entens?
Bueno, després demanem a la gent que ens enviï àudios i ens enviï coses.
Clar, timbal,
no, que ens enviï una paloma mensajera perquè ho diguem nosaltres. Aviam, com entens?
Bueno, poc a poc.
Us ha canviat per tocar el timbal? Pues que no vingui. No li diu res, ja està.
El timbal, eh?
No, sí, vull tocar el timbal, no sé què feia.
De prioritats, no?
El tabal, el tabal.
Tabal, timbal.
Tabaler, timbaler, timbaler... Tots són sinònims.
Se'ns enfadarà.
Tot piquen, tot piquen.
Clar, si la qüestió és fer soroll.
Els nans no fan soroll, eh?
És que no et vull ofendre, però és que jo era nan. Com entens? A veure si et fotré fora. Que podríem tancar la porta, ja que hi som.
O tu ets ex-nan.
I sé.
Ex-nan.
Sí.
Ell és nan.
Clar, és que abans de la millor promoció l'anterior, no?
Clar.
Sempre.
Tu comptes com a promoció, perquè...
Que dures un any, els nans.
Sí, però en realitat...
Imagina si et va agradar, que vas durar un any només.
Sí, sí, no.
Però nans de seguiment. És que és molt intens, és que és molt intens.
Però no pels nans, a mi m'agradava molt. Jo m'ho passava molt bé. El problema és que jo no podia anar assajos dues vegades a la setmana. Jo treballo. No dic que vosaltres no treballeu.
Home, ja.
Però jo no podia, o sigui, jo plegava i me n'anava a
assajar. Jo ara mateix no treballo, vull dir...
Clar, doncs tu prens diferent.
Jo m'ho prenc com un fat. És un nini.
Com un fet.
Ni estudies, tampoc.
Quina tabalamenta.
No estudies, sí.
No estudies, sí.
Alemany. Encara has començat.
S'està generant aquí un rol que no m'agrada.
Així que nini, eh?
No anem bé. Bueno, va, anem a començar. Quins porta recomanacions, anècdotes o...
Les truc em portava
una cosa avui. Ja està. Ah, sorpreses.
Sorpreses.
Les truc em portava una.
Anècdotes
t'has inventat. Aviam, es truc. Què ens vens a explicar?
Jo? No, jo vinc a portar consells dintre d'un argument principal.
Jo
vull fer una pregunta. Què tal la rua? Com va anar? Rua. Molt bé, la veritat, molt bé.
El Pol Estruc ha anat a Carnaval.
Sí.
Ball al Carnaval.
I toca el...
I també soc timbaler,
tabaler...
No sé els sinònims que són, però bueno. De la rua dels Trapillos, que és una comparsa dels monjos.
Com es diu, els Trapillos?
Els Trapillos.
Trapillos.
Sí, perquè la primera edició que es va fer a la comparsa, anàvem amb... Bueno, la disfressa era de draps. Era com una espècie de drap i tal.
Drap.
I llavors, sí, com... Bueno, sí,
de què vas disfressar? De drap.
No,
per
netejar els carrers, mentre. Realment era original.
I llavors la carrossa què era, llavors?
No, és comparsa.
És una comparsa.
Ah, és comparsa.
Sí.
Que ja fica un drap al mig que lleig. Vam dir que fotem comparsa i avall.
Massa treball.
És original, no? Està bé.
Sí.
I el drap era net?
Esperem que sí.
Home,
que com te'l posis brut, teniu un problema.
Clar, no sé com ho feu, això.
El primer dia devia ser net.
En teoria, la gent es dutxa.
En teoria.
Fa pausa,
ho posarem entre cometes.
I llavors els drapillos.
Els trapillos, sí.
Trapillos.
Sí.
Però llavors no és un drap, no entenc.
Sí, perquè és en castellano.
Ah, trapillo.
Trapo.
I per què en castellà és trapo i en català és drap?
Aquí ja no hi arribo.
No sé, perquè
drap... Perquè fer-ho trap, clar.
I drapo quedava raro, no?
Drap.
Faig trap. No cantes.
Balleta.
Clar, mopillos, no? De mopa.
Com es diu balleta?
No, la mopa...
Balletilla. Que siguéssim balletilla, la compa.
No sé com es diu balleta.
Balletilles.
És que crec que balleta és una marca, és com Kleenex.
Sí, jo crec que també.
O el Bimbo. Balleta és una marca.
Sí, aquella que és amb el logo verd. I groga.
No sé.
Ah, sí, que té les...
Ah, ja està.
De bom... Bueno, no, la marca no diré. Que és amb les peluses aquelles grogues i l'assa verda, oi?
Tu no, no, sí, neteges gaire.
No, que neteja, no. L'Arnau neteja més.
Però és una
ni treballa ni neteja.
Això que estàs dient se'n diu fregona, Gerard.
I ni estudia, que tampoc.
Ja, aquesta de draps.
Ah, és per retomar la conversa, deixa no tinguis en compte. Total, els Trapillos és la comparsa on el Palestruc balla i toca el timbal.
Sí, les dues coses.
El context el tenim.
El context el tenim.
Tota l'hora?
Anem canviant. Al principi som com...
Depèn del punt de la nit, sí.
Som 8... Ja, això també és veritat, eh? Depèn del crític que vagis, no? No, són 9 balls, llavors 2 els fem amb timbals i les altres 7 remanents doncs, els fem amb ball, coreografia normal i corrent de carnaval.
I llavors tots toqueu el timbal o només uns quants?
No, només uns quants.
Només uns quants.
Només uns quants. Bueno, perquè tampoc hi ha tants timbals per tots. Llavors fem només uns quants, que són els que en posem davant dels altaveus, marquem com un compàs amb aquesta de ritme i els fem pues, una coreografia diferent. Que al fin i al cap som els únics que toquem els timbals, també de rua.
És curiós això, sí. No? I a més anar compensats...
Que Vilafranca espavili, eh?
Així una mica borratxos...
No, si no hi ha carrossa,
Vilafranca. La pregunta és, d'aquests 7 balls, quan te'n saps, tu?
Ara no.
Bueno, bona conversió. Bona conversió.
Depèn de la nit. Clar. Depèn del moment de la nit.
Tornem a lo d'abans. Depèn de la
si
nit.
Si vas sereno i entero, quants en saps?
Dos.
Dos.
Tres del timbal, eh?
Dos, dels quals no conto els timbals, per tant, quatre.
Sí, quatre.
Bueno, bueno.
Fa mitja.
També haig de dir que per qui es vulgui animar a ballar carnaval, això, amb un primer cap de setmana ho tens, però... pamat. Seguríssim.
Com un pamat cap de setmana al
programa. És xulíssim, és xulíssim ballar carnaval.
Sí, sí. Ah, no, tu també, Judit, no?
Que, sí, sí, però prefereixo... Jo puc fer el ball 58 vegades, sí, jo no la 59 recordo. No me'n recordo.
Sempre hi ha el típic pas que no te'n recordes.
No, no, és que no me'n recordo.
Ni un.
A més, jo sempre haig de tenir algú davant que en sàpiga molt, perquè si només en sap una mica, a mi m'arriba ja...
És com el joc del telèfon, no?
Exacte.
Que comença molt bé...
Si el de davant en sap molt, molt, és possible que jo ho faci una mica bé.
Vale.
Però si el de davant va imitant el de davant... Bueno, allò és terrible.
Però en lloc
allò.
De fer el 50è... I després el 59è...
Uop, fes... aquí.
Aviam, fes un estudiari.
Poc a poc, poc a poc.
És a dir, jo els, quan faig 58 balls, sí, sí, el 59, sí. Ja no me'n recordo. Ah, fes 57 i després fes el, 20, el 58.
Ah, que veta,
no arribis al 59.
Ja està.
Ah, vale. Pues l'any que ve m'ho recordo.
No té res, no.
Perquè ja no me'n recordaré.
Però serà l'any que ve, això.
Aquests consells tan bons. Espera, que encara no m'ho explicat tot el que m'havia d'explicar.
Ah, vols dir una cosa.
Vale. I llavors, sí, sí. Sí, els Trapillos...
Tornem, sí.
Quina... Crec que havia de dir consells, no sé si havia de...
És una recomanació.
Ah, no anava per aquí la cosa.
No, realment...
Ah, això era de més a més.
Realment ha sortit per sortir, però bueno, com que ja ha sortit el tema, la meva recomanació és que us apunteu a Carnaval.
Molt bé.
Us apunteu a Carnaval perquè us ho passareu molt bé.
Perquè fa esport.
Sí, no, realment sí, a veure, sí, sí, si tu veus Aigüeta...
Es fa cardio, no?
No, no, espectacular.
Sí, sí, sí.
Hi ha rues que duren 2 hores i mitja perfectament, les de Cunit i tal.
I més.
I més, i més. Si es paren o el que sigui, i més. Ara, és més, aquest cada setmana que va ploure, vam estar ben bé 2 hores i mitja, 3, allà parats també a sobre, mullats, espectacular. Tu passaràs molt bé, tu passaràs molt bé.
Clar, és una mica com anar al cau, això.
Sí.
Hi ha dies que ve, dies que
ve.
La qüestió és estar amb gent.
La full experience.
Clar, la full experience.
Clar.
Això és com el, quan vas al cinema, que quan et poses més endavant tens més immersió, o estàs al final i tens menys immersió.
Més amb menys.
Ahí està, més amb menys, fent l'incís.
Entiendo. I el que volies dir, però no era això, oi?
No, però ja ho he fet. És a dir, la recomanació és que es vagi a Carnaval.
Ah, bueno, llavors tot el context ja estava bé.
Sí, sí, no, no.
Jo per què, perquè dic ara jo aquí tan atent, al final per res.
No, és que crec que la recomanació se l'acaba d'inventar.
Ah!
A part. Però bueno, clar, a mi m'han enganxat aquí, a peu canviat, pues,
tu, jo. A peu canviat,
home, vens a la rua, s'havia de preguntar.
Feu,
clar, clar.
Quin lèxic que té, eh?
Té el feu, té el feu.
I avui on balleu, avui dissabte?
Jo parlo amb Puigdemont, jo.
Avui, que és dissabte, on balleu?
Avui, dissabte, bueno, divendres comencem a... aquí a Vilafranca.
Ahir va ser Vilafranca i avui?
Ahir. Ah,
ahir,
bueno,
divendres.
Clar, clar.
Encara va borratxo. Avui on neu, que ho saps?
Del fin de passat.
Si no, ja t'ho preguntaré la setmana que ve, escolta. No te'n ja, recordes, avui on neu?
No, no, realment no me'n recordo.
Bueno, demà és Moja, no? Demà,
sí, Santa Fe pot ser.
Demà és Sant Pere Molant.
Demà diumenge és Moja.
Diumenge és Sant Pere Molant.
O Santa Fe.
Moja, no?
I, ja, però Moja no ho fem. Però crec que també es fa. També es, i crec que es fa simultani, que a vegades tu has de triar si vas a un lloc o vas a un altre.
Però no és Santa Fe el diumenge? De Porta, em van a fer Vilafranca?
Sí, no, el Ripollès. Allà a Ripollès.
No, Santa Fe diumenge?
No,
no,
demà... no, no en tinc ni idea.
Bueno, però segurament que...
No, demà és Moja,
no
perquè Moja és sempre l'última. A la tarda de l'últim diumenge.
No, i Sant Pere també. Sí, sí. O sigui, tots tres esteu tenint raó.
O sigui, els tres fan l'últim. Sí. Perfecte.
I per què ho fan tots a la vegada el mateix dia, que pesats?
Bueno, també n'hi ha més que ho fan a la
és que no
vegada.
Més, és que no hi ha més dies.
Però, clar, no hi ha més
per acabar de rebentar.
Per acabar-ho. Mm. En fi. Bueno, Álvarez, què anaves a dir?
Comenta.
Així puc dir esmenta. Dins de micro fora. Que ahir vaig trobar el teu nòvio al carrer
Molt bé, un saludo al Roger Font.
Sí. Regidor...
Pots dir parella sentimental.
Parella sentimental.
Company, xicot.
Company, pare, fill, tot el que
vulguis. Marit. Company de vida.
I em va dir que el matí el vas deixar una mica tancat a casa, no?
Ai. És que a veure... El dimarts va ser martes 13.
Recomanació?
Bueno. O estàs pensant la recomanació?
No tenir parella.
El dimarts va ser martes 13 i a part de ser un dia preciós perquè era el dia de la ràdio, també va ser un dia de la mala sort. I jo ja feia dies que arrossegava el missatge mental de saber que aquell dia tindria mala sort. Ja em vaig aixecar jo amb aquest mood. I em vaig aixecar a les 6 del matí. I ja vaig veure que allò no anava bé. Què passa? Que al pis de casa meva hi ha dos panys. Si tu tanques el de dalt, no passa res. Però si tanques el de baix... el de dins no podrà sortir.
Perquè per dins,
perquè per dins no pots obrir el de baix. Què passa? Que jo me'n vaig anar a les 6 del matí molt adormida, i vaig tancar els dos panys. Què va passar? Que després el Rugi volia sortir per anar a treballar, no sé per què volia anar-hi, no sé, se li va posar el cap. I em truca i em diu, Judi, que m'has tancat! Dic, mira,
jo estic a Barcelona.
Ara estic a Barcelona. Aviam si tu podries gestionar. Tu ara no puc.
Des d'un sisè
pis.
Exacte. Veus com truca per tot?
I per tonteries, eh?
Vaig pensar, qui pot haver-hi despert i amb claus de casa meva a aquestes hores? I vaig trucar al Xavi, el meu pare. Xavi, escolta'm, mira, que el Roger s'ha quedat tancat.
No l'he tancat.
Ell solet, eh? No em preguntis com s'ha quedat tancat. I em diu, macho, m'estic fent el bocadillo. Ara no puc. Dic, bueno, doncs això ja li expliques amb el Roger. Jo ja he fet la bona obra. Bueno, es veu que el Xavi va agafar el cotxe, va aparcar a baix a càrrega i descàrrega, va pujar a obrir el Roger, es veu que no el va esperar a l'ascensor.
No, va dir, marxo, adéu.
Diu, marxo, no t'espero, marxo. I el Roger, en plan, i que ja ho tinc tot fet. Ja podríem baixar junts, ja que has vingut. No sé, és bé que van marxar separats. Bueno, això era el que em volies dir?
Sí. Bueno, si em feia gràcia, em va fer molta gràcia la situació.
No, sí. I això, ja et dic, eren 7:45 del matí i jo ja portava un... Bé, no...
Continuo. Oh, i encara sort que tenia claus de
casa
teva.
I encara sort que tenia... Sí. És que si no, no sé quina excusa li haurien pogut donar als seus jefes de mira...
No. És que si no, acaba agafant llençols del giga i va baixant per la...
Clar,
per
i va baixant per fora.
Quin susto la senyora Maria, eh? De cop el Roger allà, pam!
Hola!
Ding-dong.
M'he quedat tancat.
Bon dia.
No m'han tancat, m'hi he quedat jo perquè, mira... Bueno, molt bé, doncs després d'aquesta breu introducció, qui més té consells?
Gerard, tio, la recomanació quina és?
Suggeriments.
No, sorpreses.
Sorpreses. Qui té sorpreses? Miquel!
No, Miquel,
quina sorpresa o anècdota o recomanació ens portes?
Jo la sorpresa, després del que ha dit l'Aina, és que a tot arreu hi ha algú del GEP.
Ai, sí.
Miris on també hi ha algú del GEP.
Però això no és una sorpresa, és una sort.
És un facto.
Bueno, sí, bueno, ara sempre hi ha algú del GEP. Qualsevol lloc de Vilafranca hi ha algú del GEP.
I dels nans.
Però saps per què? Perquè som molts i perquè la gent implicada, o sigui, la gent que ja de per si es suma alguna cosa, alguna entitat, s'acabarà sumant a més d'una, llavors.
Ja, sí. Ja, no. Tens, si no va males,
tens probabilitats de...
No va males, però és una sorpresa.
No, home, jo sé que no va males, si som encantadors.
I tant, encisadors.
En Arnau no, però bueno, no passa res.
Però també hi ha caus i mips.
Humils.
Els cau, hi ha cau i mip, també. I no estan
no
a tot arreu.
Tants.
No són tants.
Quants sou al cau?
Jo ja no hi soc.
Bueno, quants éreu?
El meu cau, uns 20.
I a l'altre cau?
Uns 30.
Ah, doncs sí, acaba sent
sí, el mateix. Sóc 40 i pico, no?, de monitors al
sí. I el MIP, no sé, potser 20 més, no sé, o 15, no sé.
Mm. Bueno, no sé, com que cau som molts per probabilitat.
És que jo crec que és més el donar la nota, saps?
No, perquè tu...
La gent del GEP és més escandalosa. No, perquè...
Així, també, és més, caos... també és més adolescent, no, la gent del GEP.
No.
Ui. No, em
refereixo... Ui, que esteu en terreny perillós, eh?
Però em refereixo de que...
És que tu t'has fet gran.
No, em refereixo que al GEP a vegades hi ha molts grups que pugen i acaben sent monitors tots.
Ah, sí, bueno, hi ha gent que es queda fora.
Hi ha gent que es queda fora.
Agafar les persones perfectes.
Sí.
Mira, l'Aina amb un germà, el millor de la millor de promoció.
El millor de lo millor.
El Guti, el millor.
No.
El millor.
El millor de cada casa. Pues sí, no sé.
I sempre hi ha hagut piques amb això? Entre monitors? De ser del GEP, tot el caos, tot el MIP?
Sí, crec que sí.
Jo crec que tota la vida
entre el MIP i el GEP hi havia, no em sembla.
És com Barça Espanyol i Madrid.
Però per fer alguna
cosa. El GEP contra tothom. En plan, sí, cau i mip són amics, de fet.
És algú junt o separat?
Es fan bolivar, o sigui, cadascú
fa el seu rotllo, però sortim de festes junts...
Potser tenim... no és el mateix, cau i mip.
No.
O sigui, és mip i cau.
Exacte.
Vale.
I després el GEP, que va en contra de tothom.
Sí, bueno.
Són els pros.
Sí.
Són més escandalosos, ja us he dit. Els agrada més donar la nota. Perquè no passa res, és una forma de ser.
En contra de tothom, no, al revés. Perquè, o sigui, fan coses i no ens conviden, llavors...
Això aquí és bastant...
Ah, no ens conviden? I per què no ens conviden, és la pregunta.
mira,
la parròquia, la parròquia.
Ah, per la parròquia, també. La parròquia. Ells són anticristo, no ho sé.
No, perquè el cau també és parroquial. Aquí on els veus tots
antiateus.
La canadenca no.
Hi ha el cau, l'altre.
La canadenca és el meu cau.
El que té el nom llarg.
El Pere II i Santa Maria de Foix, que és el que està al Tívoli. On vius tu?
No ho diguis, no, que m'atraquen.
Bueno, no vius al dins del cau, és una que referència.
El Tívoli és fake, eh? Clagiada.
Crec que doncs... anem gent al Tívoli a acompanyar-te a casa. Sí, ja ho esteu
ells
ensagant, t'avius.
Ells estan allà perquè hi ha l'església. Llavors, en el seu moment, com que no tenien local, l'església els hi va cedir.
Però bueno, l'altra no és església, no? És el costat. O sigui, aquell local però que té allà
punyat. És el local, sí, és el local de l'església, per dir-ho així.
Molt bé. I és una entitat que té com un conveni amb la parròquia, igual que el
Tèrica. I el MIP, ara, està allà darrere a casa meva?
El MIP està allà a l'OMO.
Ara ho estàs dient tu, eh?
El MIP està a l'OMO, a l'OMO.
Sí, davant de l'OMO, eh?
És a casa meva o un estudi? Ara ja t'estàs passant, eh?
Al teu costat, eh? No, a casa teva no. No. Ex-casa teva.
No, però tampoc cal que ho diguis.
No, no, allà.
Ara diran-nos el
carrer. El
carrer. Número tal, àtic segon.
No diguis, que a mi també em fots
envio, eh?
El carrer de l'ascensor.
Bueno, haurem d'anar-ho deixant aquí. No sé si abans de marxar algú vol dir alguna anècdota o recomanació.
Quantes que n'heu dit,
Marc Miret,
eh?
Sí, bueno.
Marc Miret
va, una recomanació avui, abans de marxar. Cargat.
Pot ser recomanació a nivell de pel·lis, per exemple.
El que vulguis. Sí. Aquí estem oberts a tot.
Mira, justament l'altre dia vaig anar a la pel·li de Wonka, aquesta del Timothée Chalamet.
Ah, jo no l'he vist. I què tal?
La veritat és que és una molt bona pel·li.
Vale.
Tot i que hagués sigut millor, perquè la setmana passada hagués sigut millor veure-la per Nadal.
Ah. Bueno,
perquè és una mica infantil, amb el sentit que hi ha una part de musical, hi ha molts colors, hi ha molts colors vius, i hi ha molta xocolata.
Llavors fa Nadal.
I llavors no. Fa molt de Nadal. Qui de xocolata? Molt de Nadal.
No falla.
Amb llet.
Ah. La vas veure al cine?
Xocolata amb llet.
No, no, a casa.
Ah, ja està a plataformes.
A casa, sí.
A quina?
Bueno, la vaig mirar una mica...
Ah, d'estrangers.
Una mica sí. Offshore.
Vale, vale.
I quina... si no la posen, no la posaran a cap plataforma? Ho hem de fer pirata?
Suposo
bueno,
que
potser d'aquí mig any surt per alguna.
Fem ronda de la millor pel·lícula.
Segur que sortirà.
Em proposen aquí a la dreta un desfase d'idea abans de marxar, que és que cadascú digui la seva pel·lícula preferida.
Però només titular pot ser. Pam.
Però...
No.
En quin àmbit? Comèdia, drama, en general?
I el motiu també, es pot.
No. Pam, titular.
Titular i marxem.
Jo en tinc cap, imagina't. Comença amb el truc, així penso.
Ah, començo jo? Vale, va, començo jo. Interestelar.
Uf, oh, que cobrat.
Ah, espectacular, molt bona pel·lícula. Te l'has de mirar més d'un cop, també, dic.
Que xula. Sí.
La primera ja t'enganxa.
Sí, ha de ser sí. Preferida de sempre, eh? No...
Bueno, o que hagi vist ara i t'hagi agradat més. Que... Vale.
La meva és de sempre, sí. La meva és de sempre.
De sempre. Mira, jo aquí tinc una petita cosa, que és que jo, quan em diu la meva pel·li preferida, no puc posar una pel·li que estigui dins d'una trilogia. Perquè llavors jo compto la trilogia, per mi ja són tres pel·lis.
Clar,
ja. Llavors, si és pel·li única de principi a final i que no hi ha segones parts ni res, Gladiator.
Oh, molt bona.
Molt bona.
I si fos trilogia?
Trilogia, Senyor dels Anells.
Ai, següent.
I jo, el padrino.
Ah, el padrino.
Ah, molt bona pel·li.
Jo, la meva superpreferida és Moulin Rouge.
Molt bé.
Perfecte, no.
No l'heu vist?
Jo no l'he vist mai.
És un clàssic,
no,
eh?
No, jo no l'he vist, aquesta.
Moulin Rouge.
La meva és Barbie, princesa i la costurera.
A mi és nova, La Sociedad de la Nieve.
Ah,
oh. Passat a topo, la veritat.
No, quin patí, no la torno a mirar.
M'agrada molt i molt ben feta.
Tirada de rotllo, eh? Tirada de rotllo,
Què diuen, Miquel? Abans de marxar.
Jo diré dues.
Ah, mira.
Una clàssica i una altra de comèdia.
D'acord.
La clàssica és la Lisa de Schiller i la de comèdia és Resacón en Las Vegas.
Molt bona, també.
Sí, tenen tots un parecido entre elles. Sí, eh? Sí. Pots mirar una com l'altra.
Mora algú, sempre.
Sí,
sempre.
Bueno, doncs gràcies per venir. Ho haurem d'anar deixant aquí, perquè com sempre se'ns tira el temps a sobre. Gràcies a tothom. Esperem que torneu ben aviat a fer la tertúlia i que tingueu un bon cap de setmana, bon carnaval i que l'estuc toqui molt al timbal. Ja. Que vagi molt bé, gràcies. Que
vagi molt bé.
Adéu.
Moulin Rouge és la pel·li que va fer aquest tamasso que tots esteu cantant ara mateix.
De què depèn que diguis tamacle o tamasso?
No sé, de si penso.
Si penses en què?
En què he de dir tamacle.
Tampoc m'agrada.
Tamasso em surt natural, és com el
bueno. És que saps què em recorda, tamacle? el...
A tentacle, ja.
Això, sí, a tentacle.
Tamasso no està ben dit en català no i hem de donar acord al català.
Donar acord al català. En fi, doncs, amb aquest missatge tan esperançador sobre la nostra llengua, ens acomiadem del programa d'avui dissabte, o el moment més trist del dia. Però no patiu, que demà tornem, com sempre, a la mateixa hora, al mateix puesto i a la mateixa sintonia, no sé què, no sé quin és. En fi, que vagi molt bé, adéu-siau! Let them know we bout that cake straight out the gate. We independent women, some mistake us for whores. I'm saying, why spend mine when I can spend yours? Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like a car. High heel shoes, getting love from the dudes, four badass chicks from the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul sisters, better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in a glass by the case, the meaning of expensive taste. You want an inchi, inchi, ay, ay. Come on, mocha, chocolate. What? Rio, lady, mama.